Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família després d'oficiar la missa a la Basílica davant de 8.000 persones en l'acte principal de la seva visita a Catalunya.
Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist.
La cerimònia d'aquest dimecres al vespre s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc i que ha agradat molt al públic assistent.
Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
El papa també ha visitat Montserrat aquest dimecres, on ha rebut un bany de masses abans de passar per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda ha anat a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval. Més notícies, Joan Vilaplana.
Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després que la República Islàmica hagi respost a l'ofensiva militar nord-americana de dimecres en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter nord-americà. El cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha dit, abans de l'inici de l'ofensiva, que els bombardejos seran contundents i que atacaran infraestructures clau, tot plegat sense tancar la porta a les negociacions.
El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica.
Els mestres i professors valencians opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè, alhora, els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació.
L'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades, de Jean Genet. La funció s'estrena el 17 de setembre. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
L'Acadèmia de Cinema de Hollywood lliurarà els Oscars honorífics a l'actriu Glenn Close, el director Ridley Scott i el primer animador negre de Disney, Floyd Norman, i les productores Christine Bachon i Pamela Koffler, defensores del cinema independent, rebran el premi en memòria d'Irving J. Thalberg.
Les estatuetes es lliuraran a Hollywood el 15 de novembre d'aquest any en una gala prèvia a la 99a cerimònia dels Oscars, que s'entregaran el 14 de març de l'any vinent. Serà el primer cop que l'actriu Glenn Close, de 79 anys, rep un Òscar, malgrat haver estat nominada en 8 ocasions per films com El món segons Garp, Atracció fatal o Les amistats perilloses. Pel que fa a Ridley Scott, de 88 anys, també rebrà la seva primera estatueta daurada després d'haver estat nominat com a director de films tan destacats com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
I I als esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per a primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per a primera vegada i participaran 48 seleccions.
El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118-117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana, després d'haver guanyat el primer.
El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Despertar-se a Montserrat un dimecres al matí ha estat un regal. Eren 6:45, això ja no era tan regal, i la fressa dels organitzadors de la visita del Papa m'ha fet sortir del son poc profund que he tingut perquè a les 4 de la matinada encara estava desperta. La nit abans vam fer el programa, com sabeu, sota el silenci imponent de la muntanya i amb els fanals de la plaça del monestir il·luminant els seients que avui han ocupat centenars de persones que havien fet reserva prèvia per poder pujar a Montserrat a veure el Papa Lleó XIV. Han marxat els núvols, ha sortit el sol i la gent ha començat a treure's els jerseis perquè feia fresqueta de bon matí i a posar-se els barrets per evitar el sol directe. Mentre el Papa pujava a Montserrat i nosaltres ja havíem acabat la feina, l'equip del programa, que nosaltres érem l'Aina i una servidora, baixàvem amb el cremallera soles, totes dues. La cridòria ha quedat a la muntanya i nosaltres hem baixat amb el paisatge com a únic testimoni i la conductora del tren, que era una dona. Quan el Papa ha arribat a la basílica, ja venia de fer un recorregut a la presó de Brians i aquesta tarda ja heu vist la resta de l'agenda del Sant Pare fins a inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Des del sofà de casa m'ho mirava i pensava, aquest home no està destrossat, perquè jo ho estava i no ha fet tantes coses com ell, caurà rodó al llit aquesta nit. De fet, ja deu dormir com un sant baró, segur. Sabem que aquest dimarts ha dinat amb la comunitat benedictina de Montserrat i que s'han saltat la norma, ahir ens ho explicaven, que no es pot parlar, vull dir que avui hem parlat. També sabem que a la presó de Brians ho han disposat tot per si el pontífex havia d'anar a fer les seves necessitats, perquè tantes hores i tant de parlar i segur que ha begut molta aigua, aquest home, per molt papa que sigui, al lavabo hi ha d'anar sí o sí. A no ser que hagi fet seva una frase d'Antoni Gaudí que ens ha regalat l'espectacle de drons final a la Sagrada Família. El cel s'ha vist escrit: primer l'amor, després la tècnica. Frase de Gaudí. I que el Sant Pare, ves que no ho hagi adaptat a primer donar amor i parlar català als ciutadans de Catalunya, que déu-n'hi-do el català que ha parlat, i després ja aniré al bany quan sigui possible. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12:10. Arrenquem aquí ja una edició des dels estudis de la Diagonal de Barcelona, aquí a Catalunya Ràdio, d'aquest programa, la nit dels ignorants, al 93-201-7474, on ja hi tenim la Neus des de Montbrió del Camp. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, felicitats pel programa, perquè és sort que tenim a tu per poder expressar les opinions dels oients.
Doncs i tant.
Mira, avui... Digues. Estic molt negativa.
Negativa,
molt
a veure.
Molt disgustada.
Què ha passat aquí?
Perquè ahir me vaig empassar tot el del Sant Pare i avui, que em vaig trobar meravellós ahir i avui. Però molt disgustada perquè ni una bandera catalana. Per favor, el president Illa i el seu govern s'han lluit de no posar banderes catalanes. Home, som a Catalunya. Si hagués estat, això ho haguessin fet a Sevilla, segurament que tot les esplanades hagueren estat plenes de banderes andaluses.
Jo em vaig voler fixar amb la gent ahir a Montserrat i realment vaig veure potser 4 o 5 i tota la resta
sí.
Banderes vaticanes penjades de l'esquena.
Sí, sí. 4 o 5 avui les he vist,
també,
però
eh?
Ahir ni una. Doncs amb la germació que hi havia ahir i avui a tot arreu, a la Sagrada Família, a Montserrat, ahir al camp, a l'estadi de Montjuïc, de Companys.
Poca senyera, veig, eh? Poca senyera.
Ni una. Ahir ni una. Home, sisplau, una mica de consciència, ja que som a Catalunya, però aquest el govern del senyor Illa s'ha lluït. De tot això.
Sí, sí, però la gent també en podia aportar i no n'ha aportat. No gaire,
bueno,
vaja.
Però, escolta'm, quan hi ha un camp de futbol del Barça, a la porta donen banderilles del Barça, no?
Sí.
Doncs a què costava
donar banderes catalanes
del senyor
ja
Illa
ja.
De no posar banderilles a la gent. És clar que hi ha particulars que la podien dur, però això no és això, avui
ja.
Que hi havia aquest bany de masses a tot arreu.
Clar, clar, ja ho entenc, Neus,
molt bé.
Ja entenc què vol dir.
Mira.
Doncs queixa feta, ja està, ja pot
escolta'm,
estar més tranquil.
Sí, acabat, mira, una altra queixa dels anuncis que fan a TV3 i amb altres televisions. Un anunci, aquell anunci que els hi surt un mitjó per la boca. Aquell anunci que tenen, que els hi surt una boca al front. Escolta'm, fan angúnia aquests anuncis. Com és que els fan,
ah,
que tenen tan poc gust?
Ah, aquí deu haver una agència darrere que ha fet això i
escolta'm,
pagant
sí,
Sant Pere Canta.
Ja ho comprenc. Però aquestes agències, el que deuen cobrar,
ja.
I tanta poca imaginació que tenen.
Ja.
Escolta'm.
Doncs ja està. Bueno, no... Ara tranquil·la, Neus, que ja t'has queixat.
Ah, sí.
Ara
mira,
pots
ja
ho he dit. Vinga.
Ja ho he dit, tu ja m'has escoltat.
Oh,
que ho fas molt bé. Doncs bueno.
Doncs ja està, Neus. Moltes gràcies.
Molt de gust de sentir-te i felicitats pel programa.
Gràcies, Neus.
Adiós, guapa.
Bona nit.
Adéu.
La Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
Bona nit.
Sort que tu no ets negativa avui, eh?
En absolut, tot el contrari.
Doncs vinga, va.
I aquest és el motiu de la meva trucada. Ha sigut una casualitat. A les 10 de la nit poso a TV2
sí.
I en aquell moment veig Documaster.
Un reportatge.
Sobre sí. Antoni Gaudí. S'ha acabat a les 12:05. Han explicat tot el que és la vida d'Antoni Gaudí des de l'any 1890. Per què truco? Perquè us el recomano a tothom. Val la pena. Ara ha sigut una hora i mitja. I per mitjançar, diguem-ne, internet, es pot recuperar.
Molt bé. És a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, entenc, eh?
Efectivament.
Molt bé. Doncs sí,
però
es pot recuperar.
Ha sigut fantàstic. Mira, de tots els monuments, diguem-ne, que hi ha a Barcelona, a mi l'únic que em falta per veure és la Casa Vicenç, que està al carrer Carolines.
Sí, sí, sí.
Que aquest, com que també fan visites guiades, i penso anar i no trigaré gaire.
Vés-hi, perquè és preciosa. Jo vaig anar durant la pandèmia, que no hi havia ningú, allò que no podíem sortir i ja estaven oberts una altra vegada, i vaig quedar meravellada. Del Palau Güell i d'aquesta Casa Vicenç, que no
coneixia. És el que t'anava a dir. El Palau Güell del carrer Nou de la Rambla
també.
Preciós.
Preciós, preciós. I tant. A vegades que fem tants viatges i anem a tants llocs i ens oblidem d'anar a visitar el que tenim més a prop, doncs mira, és una bona...
Que el que tenim a Barcelona s'ho va.
I tant que sí. Doncs però... prenem nota de la teva recomanació, Maria Rosa, del reportatge
pena,
del Gaudí.
Val la pena, Marta, t'ho asseguro.
Segur que sí. Doncs moltes gràcies per compartir-ho.
Bona nit.
Adéu.
I que consti que estic positiva.
Molt bé, si m'agrada. Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Va, de Maria Rosa a Maria Rosa, però ara sí. Des de Sant Sadurní de Noia. Bona nit.
Exacte.
Què tal?
Bona nit, Marta.
Bona nit.
És la primera vegada que truco des d'aquí, ets tu.
Ah,
però
doncs...
Sí, amb el Xavier sí vaig trucar dues o tres vegades.
Doncs mira, doncs jo celebro que t'hagis acabat decidint. Moltes
sí,
gràcies.
El truco, perquè ja l'he dit a la meva filla, dic, si puc agafar línia, avui sí que la trucaré, perquè cada dia l'escolto.
Veus que bé, molt bé.
Sí.
Per què ens volies trucar avui?
Perquè he estat a Montserrat d'avui.
Què m'estàs dient?
Sí, sí.
Tu eres una de les que hi havia allà.
I tant. I vist passar el d'allòs de la Catalunya Ràdio,
sí.
Passar per darrere, i estava a l'esquena, doncs.
Ah.
I mi filla m'ho diu, que passa els de Catalunya Ràdio.
I catxis, mira, quasi que ens veiem.
I mirat si em veia, però clar, hi pot dir tanta gent.
No, ja, clar. Oh. Però escolta'm, on eres asseguda? On has estat?
Asseguda? Bueno, sí que estava asseguda. Jo estava a davant de la cremallera, doncs.
Sí,
allà hi havia tantes valles, quan sí. Només passava el Sant Pare per allò al mig.
I l'has vist passar a prop, eh?
Sí, oi tant.
Oi tant.
Mira, quasi, si hagués allò, quasi li podia donar la mà, perquè hi havia la valla, jo estava allà al darrere de la valla, doncs, davant meu hi havia els, que cada 3 metres hi havia un mosso d'esquadra.
Sí, senyora, sí, hi havia molta seguretat.
Sí, no, ja, i parlàvem, i molt simpàtics, eh?
Sí.
Molt simpàtics.
No, estava com ben organitzat, i he trobat que tot estava molt ben organitzat.
Molt. Jo els felicito amb tots, perquè amb tota la gentada... Diu que érem, segons han dit els Mossos d'Esquadra, 7.000 d'allò.
Sí, bueno, ahir nosaltres ens van dir que
podien...
7 o 8 o més.
Sí,
o podien arribar...
Jo diria que més, però... Jo ho vaig sentir, que ho van dir, no sé si aquí a la ràdio o a la tele, que sí, aquí hi cabrien tantes persones, que on els han de posar tanta gent. Dic,
no,
sí,
doncs estava ben organitzat, cadascú al seu lloc,
molt.
I realment...
I a mi quedar parat, ja dic, no ho veuré mai més tot això.
No, esclar, segurament, jo
mira,
tampoc.
I heu pogut... La meva filla em va dir, diu, m'han trucat que tenien entrades per anar, i diu, que encara hi havia espai.
Doncs vinga, cap allà.
I com ho va dir, i pobre, i això que ha treballat de nit, ha plegat a les 6 del dematí, ha vingut aquí a casa a buscar-me, i mira, s'ha canviat i ha marxat.
Ostres, sense dormir, mare de Déu.
Sense dormir,
carai,
sí,
quina filla que
mira,
tens tu.
Ara torno a estar treballant ja, perquè s'ha posat a les 10.
Clar.
A les 10 fins a les 6.
Déu-n'hi-do.
Però no, ja he dormit 3 o 4 hores aquí a casa, sí.
Ja. Home, 3 o 4 hores justet, pobre.
Han vingut, sí, bueno, i això que m'ha agafat la primera cremallera que ha marxat, eh?
El del matí,
sí. Ha sortit a ball, ja m'ha agafat la primera, hem pogut agafar la primera.
Que bé. Molt
sí.
Bé. Doncs, escolta'm, gràcies per compartir-ho, perquè vaig saber a veure si ens truca algú que hi ha anat. Perquè, clar,
sí,
he vist
sí. Molta
gent, però no puc
sí. Anar
preguntant si eren oients. Vull dir que molt
que
bé.
Maco.
I t'ha agradat, Maria Rosa?
Sí, sí. I la Sagrada Família, ja no cal parlar-ne.
Sí, ha sigut bonic.
Ai, sí.
Molt
sí,
bé,
sí.
Doncs avui dormiràs
ja
plana.
Filla, dic, sí, o que no podia dormir ara.
Ah, no?
Perquè ara penso no, perquè penso tot el que he vist.
Clar.
Ai, sí.
Però és bonic.
Que allà la Sagrada Família també ens ha d'anar, però...
No, però els que han anat a Montserrat no arribaven a la Sagrada Família, perquè amb tota la seguretat del trasllat amunt i avall era molt...
Oh, no sé, perquè al costat nostre hi havia un matrimoni amb dues nenes, per cert, molt maques, que li han regalat un Sant Jordi amb el seu pare.
Ah, sí?
Un nino que és... Sí, és
Mare de Déu, aquest home com deu haver sortit avui d'aquí amb tots els regals que li han fet. No, no, no té prou maleta per guardar-ho.
I doncs ells ens han dit que havien estat ahir. Allà
a l'estadi Olímpic. Mare meva.
Sí. I avui doncs... a Montserrat estaven.
Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé, doncs escolta'm, gràcies, sí. Maria Rosa, per explicar-ho.
Vale.
Que descansis, bona nit.
Sí, gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit. En Lluís, des de la Vall d'Òria, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, doncs mira, d'entrada la primera pregunta que jo em faig... Així és per escalfar motors, eh?
Sí.
De la pregunta que et vull fer a continuació. A partir de demà serem orfes si ens quedem sense el papa?
Ostres.
O potser tornarem a la realitat del dia a dia?
Bona pregunta.
Aquesta seria una pregunta.
Vinga.
I l'altra va relacionada amb el Barça. A veure... A mi m'agrada el Barça, m'agrada com juga el Barça, encara disfruto més amb les noies, no sóc soci, però per mi tota la vida havia sentit i, o jo tenia en compte que el Barça era més que un club.
Sí.
I amb aquest concepte quedava recollit que el Barça era com un espai on encara podíem resistir les forces de fora que no ens deixaven parlar català. I podíem parlar català, inclús encara podíem fer una resistència darrere dels colors del Barça. Clar, aquests dies, amb el català, tothom s'omple la boca de cara a la visita del papa.
Uh-huh.
Però, en canvi, l'altre dia, a la final de la Champions femení, de futbol femení, el president en funcions, el senyor Rafa Juste, els hi va fer un discurs o unes paraules a l'equip abans de sortir a competir i les va fer en castellà.
Ah, sí?
Les va fer en castellà. I aleshores, potser els primers responsables a si el català es perd o no, som nosaltres mateixos quan canviem d'idioma.
Sí, senyor.
I aleshores, doncs, bueno, jo penso que a partir de demà tornarem a la realitat. Les paraules del papa agraden sentir, són molt boniques, però, bueno, penso que... No penseu que, o creieu que és una manera com una altra de blanquejar la situació de l'Església? Perquè, al final, les poques víctimes amb les que s'ha reunit han estat triades i tot.
Això és veritat.
En fi, em podria allargar molt més.
Però està bé la reflexió que has fet,
però
Lluís.
Però penso que la reflexió està bé perquè ens fem diverses preguntes.
Sí, senyor, molt bé.
I respecto les religions, sigui la que sigui, i la catòlica, cristiana, musulmana, tot el meu respecte al fet diferencial amb idees, creences i religions.
Molt bé, Lluís.
Però a vegades cal reflexionar què ens està passant.
Mhm. Doncs gràcies per compartir-ho aquí al programa. Lluís, una abraçada.
Gràcies, Marta.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Antoni, des de Sant Miquel de Balanyà, bona nit.
Hola, Marta.
Què tal,
bona,
com estàs?
Bona nit. Bé, tinc un paquet... Jo treballo en una fàbrica d'embotits, que no diré la marca, però hi tinc un paquet aquí davant meu...
Sí.
I puc dir la marca d'aquest paquet que tinc aquí? El dic o no?
Sí, és que si no entendrem la pregunta, si no dius la marca.
Vale, doncs el dic. Tinc un paquet de Carlit.
De Carlit.
I això una persona... Un paquet de Carlit.
Sí.
I això una persona gran, impossible. Si jo no puc, una persona gran, impossible.
De què? D'obrir-lo?
Per obrir-lo. Si és impossible d'obrir-lo. Així és allò que diu l'arbre fàcil.
Sí, no ho és.
Els paquets ho posen. I nosaltres ho fem. Jo treballo en una fàbrica d'embotits i ho posem i és fàcil d'obrir-ho.
I aquest no és fàcil.
Aquest costa.
Me catxis.
I aquest costa.
I ara què farem? Punxar-ho amb unes tisores, o què faràs?
Avui hem de veure jo un, avui, i saps que m'ha de veure amb les tisores? He fet un tall, faig el primer tall i no he trobat la d'allò, per on diu. Torno a fer un altre tall...
I tampoc.
Hòstia, però diu, una persona gran aquí...
Aquí no se'n surt. Escolta'm, i quina embotitera? Quina embotitera?
Si diu que és fàcil, abri fàcil...
Però això que era pernil o què era?
Tiene que ser abri fàcil.
No, ja. Que era pernil o què era, això? Quin embotit és?
Això és carlit.
Ja, però... Sí, home, però quin tipus d'embotit? Pernil, llonganissa...
El paté d'aquest...
Paté?
Que fan
de muntanya.
És molt bo, eh? Això sí, és molt bo.
És molt bo. Quan l'obres, és molt bo, no?
Una persona gran aquí tindrà feina, eh?
Doncs a veure, si ens assenten i ho posen una mica més fàcil.
Això vull dir... Que ho posin...
Una mica més fàcil, no?
Poseu-ho fàcil.
Clar, perquè si no el podem menjar l'embotit. Molt bé.
No, allò, ja està.
Clar.
Ja està.
Toni, gràcies per avisar-nos, eh?
Va, gràcies,
Vinga, que vagi bé, bona nit.
Va, adéu.
És que, clar, tenir un paquet d'embotit i no poder-lo obrir, fa una ràbia, t'estàs morint de gana i allò no pots obrir. Home, ja està bé. La Cristina, de l'esquerra de l'Eixample, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo estic una mica indignada amb l'estaquirot del senyor Omella, perquè no té un altre, bueno, li diria algo més gros. Ha fet el ridícul, ha parlat més català el Sant Pare que ell.
Sí,
és l'arcabisbe de Barcelona. Me diu el senyor Antonio Gaudí. No, senyor, és el senyor Antoni Gaudí. Per què li tradueix el nom? Ahir, quan va fer el discurs en el Montjuïc, Antonio Gaudí, però bueno, escolti'm, que és l'arcabisbe de Barcelona, eh?
Sí, sí.
En fi, aquest és el meu comentari.
És veritat que ha parlat molt català el papa, és veritat. Tant que es va dir i ha parlat.
Tant que es va dir i ha parlat més català que el senyor Omella, que és l'arcabisbe de Barcelona.
Sí, senyora. Doncs fet a la queixa.
I per la resta, tot molt ben, crec que tot molt ben organitzat. Vaja, m'ha semblat, eh? Jo ho he vist des de casa, tot. I molt ben organitzat m'ha semblat tot, eh?
Perfecte. Molt bé, Cristina.
I molt maco.
Sí, és veritat que ha sigut
molt bonic. I com deia el Cruyff, gallina de piel.
Gallina de piel, correcte. Molt bé, Cristina, gràcies.
Bona nit a tothom.
Bona nit.
Adéu, adéu.
La Maria Àngels és de Caldes de Montbui. Bona nit.
Hola, Marta, bona nit. Mira, el meu missatge és en positiu, evidentment. Jo no he pogut estar, però he seguit tota l'estona per la televisió i he trobat fantàstic una super bona organització. Felicitats als organitzadors, als col·laboradors i tota la gent que està implicada. I penso que de cara al món donem una imatge a Catalunya fantàstica, malgrat que hi hagin coses que sempre n'hi han d'haver, però globalment un èxit. És a dir, que la meva opinió és aquesta.
Sí, sí, ha sigut una falca immensa sobre el país i sobre la ciutat de Barcelona, que vaja, si ara teníem turistes, després d'això en tindrem uns quants més, això també.
Sí, sí, però és que ens ho mereixem perquè ha estat... Jo m'he quedat xocada, fantàstic, m'ha agradat moltíssim. Ja dic, hi ha coses, però bueno, de coses n'hi ha sempre, però globalment, fantàstic.
Molt bé. Doncs perfecte, Maria Àngels, gràcies per trucar
gràcies
i explicar-ho. Que vagi molt bé.
Adéu.
Bona nit.
Bona nit.
D'aquí 2 minuts arribarem a 1:15 de la matinada i ara farem un canvi radical perquè ens n'anem a escoltar una de les nostres històries de nit.
Històries de nit.
Aquestes històries de nit gairebé sempre ens porten a nits de feina, nits laborables, però avui ens porta una nit de festa, una nit de discoteca, tot i que no ens enganyem, perquè alguns puguin sortir de festa, uns altres han de treballar. Aquest és el cas d'en José Lorenzo, disc jockey professional i també podríem dir que històric o mític, si tenim en compte tot el que va significar la discoteca Big Ben de Golmés, al Pla d'Urgell, als anys 80 i 90. Ell en va ser el DJ resident durant 19 anys i en va dirigir l'estratègia de comunicació i la programació amb estrelles locals i internacionals. També, quan podia, el disc jockey de Balaguer s'escapava a oficiar discoteques de la costa o de la resta del país. I això Són moltes i moltes nits a sobre, però moltes, eh? I en Domènec Subirà ha intentat comptar-les i em sembla que no se n'ha sortit.
José Lorenzo, bona nit.
Què tal, bona nit?
Escolta, José, què és això que està sonant? Que tu ens vas recomanar per començar.
Mira, aquest és un clàssic que jo crec que mai s'extingirà. És de Donna Summer, és I Feel Love, i sobretot per mi va ser èxit clau perquè la producció la va portar Giorgio Moroder, que és una peça clau dins de la música electrònica i disco, però que és immortal i que encara ara s'està posant a tot el planeta.
José Lorenzo, disc jockey, ets músic també, per casualitat?
No, però edito tota la música que poso, això sí. M'agradaria que encara es pogués fer servir només el concepte músic a aquells que saben tocar un instrument.
Quan veiem un documental d'una banda de rock, sovint ens ensenyen imatges dels músics, els camerinos, entre bambolines, preparant-se per sortir a actuar. Tu, abans de sortir a punxar, què fas? Com et prepares?
No em preparo mai. No em preparo mai. L'únic que faig és comunió. He tingut la sort que he treballat en discoteques molt grans, on hi havia més pistes, i normalment he sigut jo la persona que ha coordinat la resta de cabines. Llavors, el que he fet és fer comunió amb la resta de discjockeys, perquè sempre hi hagués una molt bona sintonia, una part humana molt connectada entre tots, i que la sessió comencés com cal. Però no et prepares res, perquè cada nit és un món. Tu no saps el que passarà aquella nit. Cada local és un món, no saps mai quina gent entrarà. O depèn del dia que sigui, o sobretot geogràficament, allà on estiguis, la música és una altra. Sí.
Clar, tot això que estàs explicant requereix un esforç de concentració, un esforç físic també. No et prepares.
No, saps què requereix? Requereix molta cultura musical, que això és el que no tenen els discjòqueis joves, malauradament, perquè tiren de música absolutament nova i no tenen la cultura musical que dius, és que ara jo tinc una cançó infal·lible perquè sé que la posava fa 30 anys i a vegades tinc algun discjòquei jovenet al costat que em diu, però què és això que acabes de posar? I és més vell que la pedra.
Clar. Per poder estar també doncs, en forma aquell dia a la nit, tampoc fas res especial, menges sopes normal, fas tot vida normal abans de sortir a actuar, per dir-ho així?
Ara et diré... Jo sóc dels atípics, dels discjòqueis que salten i que ballen, i no m'agrada estar a ple. O no sopo directament o sopo molt poc. I llavors, quan arribo a casa, sigui l'hora que sigui, tranquil·lament... és un esmorzar, però és un esmorzar-sopa. Sí.
Quan arribes a casa, tranquil·lament, que això sol ser o pot ser, a quines hores?
No ho saps mai. Abans hi havia una llei que permetia un horari fins a tal hora i ja està. Però ara ja no hi ha un únic discjòquei per sala i igual un dia obres un festival o una sala a primera hora i només estàs dues hores, com pot ser l'últim? És que això ha canviat moltíssim. Malauradament, perquè jo crec que era molt més autèntic abans.
Sí?
Sí. I parlo no des de la nostàlgia, sinó ara no es balla. Jo m'hi deixo els cinc sentits i no s'ho passen bé. No s'ho passen bé. Si el públic que tens a davant és gent jove...
Què veu?
Estan amb el mòbil.
Amb
tu estàs punxant i ells estan a la pista i estan amb el mòbil. I estan parlant per telèfon amb el mòbil o estan xatejant o estan fent fotos o estan gravant. I ja pots posar la millor cançó del planeta que igual tens un moment d'emoció a la pista, però continua sent estàtica. I és frustrant.
Quan vas començar a fer de disc jockey?
Doncs fa molts anys i va vinculat a la ràdio, que això és el més bonic. L'any 88-89, era molt petit, tenia 12 anys. El que m'agradava, sobretot, era la música. Tot era fascinant, perquè no sabies qui cantava. I encara que ho escoltessis igual, no sabies apuntar-ho perquè no tenies l'idioma i jo soc d'un poble i tampoc hi havia botiga de discos. Per tant, no tenies la possibilitat de que aquella cançó, fins al cap d'uns mesos o vés a saber quan, la poguessis tindre en propietat. Llavors, era el fascinant de la música, que no la tenies. I me'n vaig anar a l'emissora municipal d'aquí de Balaguer. Vaig trucar per telèfon i vaig parlar amb el director i em va dir, vine, apropa't i parlem-ne un moment. Així molt agosegat.
Això, 12 anys, eh?
12 anys, sí, era molt atrevit. I quan em va veure em va dir, però si tu ets un nen. I em va dir, mira, just aquí al costat hi ha un poble, Vallfogona de Balaguer, que tenen una emissora que està parada. Ves allí i pregunta'ls-hi, perquè igual allí et deixen fer pràctiques i quan siguis més gran, torna. I vaig arribar decepcionat a casa i li vaig dir al meu pare. I el meu pare treballava en una fàbrica i em va dir, ostres, un dels meus companys és l'alcalde d'aquest poble. I es van alinear els astres.
Exacte.
I mon pare, pobre, la feina era que d'on traure les 100 pessetes o el que fos que valia l'autobús per arribar al poble. I la sorpresa va ser que llavors una discoteca que hi havia a Balaguer me va trucar i em van dir, escolta, necessitem un aprenent de disc jockey. I a mi se'm van encendre totes les llums del cervell, del cor, de l'ànima. I jo li vaig preguntar als meus pares.
Això t'anava a dir, els teus pares ja et deixaven a aquesta edat?
Miraculosament, els meus pares eren uns fiesteros i ells anaven amb aquesta discoteca. I el tracte va ser, val, tu vens amb nosaltres, que et tinguem controlat, nosaltres et veurem des d'allí on estiguem a la cabina, i quan nosaltres diguem de marxar, tu marxes amb nosaltres.
Cap a cap.
I aquest era el tracte.
Boníssima aquesta història, boníssima.
Sí.
Escolta, sí. I després, clar, vindria la gran època del Big Ben. Com era aquella discoteca on vas punxar els 80 i 90 a Golmés? I que, clar, ara se'n parla molt perquè s'han celebrat aniversaris, s'han escrit llibres, articles... Tothom ho recorda com un referent generacional, allò.
Sí, ho va ser. Ho va ser, absolutament. I realment i físicament a la cabina gran, de la sala gran, una sala on hi caben 5.000 persones, va ser el 98 quan vaig entrar, fins al dia que va tancar, o sigui, 19 anys. Però és que he tingut molta sort, perquè l'important és que m'he trobat a moltes bones persones pel camí. I vam superar, però amb escreix, la taquilla. O sigui, hi havia nits que allí dins hi havia 10.000 persones. Vam arribar a portar el disjockey més car del món, que era el DJ Tiesto, que ens va costar... Bueno, no vaig parar fins que el vam portar, i recordo que veníem entrades anticipades des de Rússia, des de Londres, i no ens ho podíem arribar a creure, i va ser molt divertit.
Què està sonant ara, José?
Això que sona és Joe Smooth i és Promised Land. Hi ha un estil de música que a mi m'agrada i em va marcar molt, que va ser l'Acid House, que és 88-89, i hi ha un clàssic que és aquest.
En aquest context que estàvem comentant de la nit, de la discoteca, clar, la tendència deu ser pensar que el disc jockey era l'amo, que el disc jockey ha viscut de tot, excessos... Què hi diem a tot això?
Jo crec que sí, que la imatge és aquesta. És més, jo et puc explicar, en el meu cas no, però malauradament et podria... Jo no et voldria dir el 100% que sí, però sí. Sí, jo crec que sí. En el meu cas, no. Fins i tot, mira, et diré, jo em congestiono molt ràpid. I jo, quan arribo moltes vegades a punxar amb alguna festa que és a sala obert, jo sempre porto un mocador de paper i sempre li dic al mànager, ara me giraré i em sonaré i la gent pensarà el que no és.
Yeah.
I tinc sempre aquest problema, dic, perquè hi ha aquesta premissa o aquest pensament que dius tu de que els discjòqueis van passats, van posats, i realment és veritat. Uh-huh. És veritat dins d'una realitat concreta, amb gent concreta, I en el meu cas tampoc l'alcohol no ho tolero gaire. És, i els companys de cabina directament m'avisen, no beguis el segon, que després no podràs parlar pel micròfon, no et sortirà bé. I tenen tota la raó, o sigui, no.
Abans deies que tu eres dels DJs que salten i ballen. I quan ets a la cabina, què veus? Com et sents?
Jo tinc molta seguretat. Jo m'empodero molt quan estic a la cabina. Com que sé molt bé el que faig, saps que els tens a la mà.
Em parlaves d'un ull psicològic de pista. Sí. Què és l'ull psicològic de pista?
És saber controlar-los. Tu pots tindre 1.000 persones al voltant de la pista que no t'entren a la pista. Sense la música adequada, sense la cançó adequada, no t'entraran a la pista. I el més fàcil és que la cançó inadequada et buidi un local. Si no tens aquesta psicologia de pista, de llegir el que la pista t'està reclamant a nivell musical, aquella nit anirà malament. A mi no m'ha passat, però ho he vist amb DJs que cobraven molts diners, i que hem hagut de parar-los. Per exemple, nosaltres a Big Ben, algú que teníem contractat internacional que ha vingut i que simplement el que mirava era la seva tècnica, sense mirar a la pista, sense pensar què és el que la pista reclama, sinó el seu gust. I aquest és el gran error. Amb els DJs jovenets els hi dic, mireu a la pista, deixeu tant la tècnica i mireu més la pista. I, sobretot, feu anar el micròfon, que desdibuixi la barrera que teniu entre la cabina i la pista. Trenqueu aquesta barrera. How does it feel when you treat me like you do? And you laid your hands upon me
and tell me. José, hem canviat de música.
Sí.
Això que està sonant, també ens ho has triat tu.
Mira, aquesta cançó pertany als New Order, que és un grup increïble de Manchester, i aquesta cançó, que no va començar a vendre's fins que la van començar a punxar els DJs de la Costa Daurada, i els anglesos que venien aquí a costejar o a fer vacances van començar a demanar-la al Regne Unit, i d'allà va començar a vendre's per tot el món. Després va arribar a ser el maxi-single més venut de la història. És aquest Blue Moon dels New Order.
Realment ets un pou, eh? Quins horaris feies, José? Què pot durar una sessió de disc-jockey?
Ara és molt relatiu. Abans eren llargues. A l'època dels 90, 2000... de Big Ben, jo entrava a les 11 de la nit i fins a les 6 del matí no tancaven, però marxàvem a les 7 de la matinada. Això aquí, que Big Ben funcionava a l'hivern. A l'estiu jo treballava a Florida 135, que és una altra discoteca, que és a Fraga, a l'Aragó, i allí és horari lliure. I igual eren les 2 de la tarda, que encara estaves allà.
Clar, és que aquesta és una altra... Tu, quan sorties del Big Ben o d'altres discoteques, què feies? Perquè al mateix temps tens un... Suposo que tenies una càrrega d'adrenalina important.
Sí.
Estaves...
Sí.
Què feies?
Nosaltres, quan tanque la discoteca, sempre és un... Veniu a casa, veniu a esmorzar. I quan tanque la discoteca, te'n vas a casa d'un. Perquè, a més, normalment els disjocs ja estem en tensió i prefereixo arribar a casa i treure el gos i ja vindrà el son. La son és que... Però en aquella època sí que anàvem a esmorzar a casa d'un o a casa d'un altre o a casa meva i ens posàvem música de fons i fèiem xocolata amb xurros. Sí, de debò. O sigui, era molt normal, molt normal.
I mentre eres a la cabina podies sortir en algun moment, no sé, prendre algo com deies abans, o descansar un moment, o parlar amb algú?
No sortia més que per anar al lavabo. I dono gràcies que el tenia darrere, el lavabo de la cabina. Però és el pitjor que et pot passar és estar en un lavabo. Tens 4 minuts de cançó. Estàs entre 3.000 persones, un lavabo a no sé quants metres i la teva cabina, i escolta que es pare la música. O sigui, jo... Sí, catàstrofe. O sigui, tothom xiulant, és un drama.
Clar.
Llavors, jo quasi que preferia no moure'm i fer coses estranyes. I fins aquí llegeixo, permet-me-ho.
Escolta, i allò altre tan típic de que la gent va demanar al DJ que els hi posi una música concreta, que els hi posi un tema concret?
Això és complicat.
Pots parlar, pots fer cas de lo que et demanen? Com va?
No, 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 no. No. Algun cop sí, però passa molt, molt poc, això, molt poc. Normalment s'enfaden amb tu i sense raó, i no tens, el que no tens temps és d'explicar-li bé a aquella persona per què no li pots posar aquella cançó. Perquè et demanen coses que és impossible de colar-les en una sessió, que ja per experiència saps que et buidarà la pista, que no respondran, no puc jugar amb la cabina. I llavors la gent comença a cridar-te i no són conscients de que és un treball.
Això t'ha passat, lloc. O sigui, algun conflicte també.
Molt, molt.
Portem una bona estona ballant. Què acabem de posar ara?
Mira, la cançó... jo crec que més típica, i ara sí que se'ns posarà la pell de gallina. És de Peter Schilling i és el Terra Titanic. És un clàssic absolut.
De tota manera, com vius que mentre els altres estan de festa tu estàs treballant justament per ells? Com vius això i com ho concilies amb els amics, amb la família?
Jo ho vic molt bé. Quan jo veig una pista plena de gent que està ballant i que m'estan responent, jo estic de festa. M'ho estic passant molt bé. I tinc la gran sort que la meva gent, la meva colla, els hi va molt la festa. Llavors, sí, clar, jo no... Sant Joan, no, perquè no. Treballo. Cap d'any, no, perquè treballo. Nadal, no, perquè treballo. Però, quin és l'avantatge? Que tots els meus amics han dit, doncs repetim-ho tot, i hem repetit totes les festes. Sant Joan, fem-ho dos vegades. Cap d'any, fem-lo al gener, a mig gener. I hem repetit sempre totes les festes. També et diré que no em sap greu haver-me-les perdut, perquè quan veig un cap d'any que està ple de gent i que han pagat el que han pagat, penso, uf, menys mal... m'hagués quedat a casa.
D'alguna manera, o sigui, ets un DJ boníssim, però ets com l'anti-DJ.
Si pogués dir detall això... No t'ho diré, però...
Totes aquestes reflexions, que n'has fetes moltes, totes surten de la nit. Tu, als 12 anys, vas començar a agafar ja un camí que et va portar cap a la nit. I has estat molt vinculat a la nit. Què és la nit per tu?
Ara m'has deixat en blanc, en negre. La nit és màgia, la nit és màgia. Sí, encara? Des de que era... sí, encara. Des de que era molt petit, la vinculo amb música. I la música és màgica, és màgica. I això s'ha perdut. Mira, t'explico una última anècdota. Quan jo comprava vinils per la discoteca, com que volia que fos tan exclusiu tindre un disc que no tinguessin les altres discoteques, jo podia anar a Barcelona i preguntar, aquesta cançó que ha arribat d'importació, quantes còpies tens? 15. Doncs m'emporto les 15 còpies. No som tan exclusius, no som una discoteca tan gran, no som una de les més bèsties d'Europa, doncs hem de tenir música exclusiva, que quan arribi algú aquí digui, això només sona aquí. Doncs aquesta és la màgia de la música, que ara amb internet s'ha perdut, i per mi la nit és música, i encara ho és. Encara ho és.
Per acabar, podem posar-ne alguna altra, no?
Sí, va, però aquesta l'he escollit jo perquè m'agrada, i aquesta és perquè va ser dels meus inicis de ràdio. Va ser el primer disc que vaig comprar a la ràdio i que em vaig enamorar com a grup, i són els The Cure. Va sortir una cançó raríssima que no en tenia ningú i que després s'ha convertit en un dels grans clàssics de la banda, i es diu Lullaby.
Doncs, José, acabem amb música, amb els The Cure, i bona nit.
Escolta, un plaer que sigui una entrevista a la nit dels ignorants.
Sí?
No volia acabar sense dir-ho. Si estava enamorat de la ràdio és perquè al costat del llit tenia un despertador d'aquells que tenia que sintonitzar en ràdios, i un dels primers programes dels que em vaig enamorar, i et parlo de quan tenia 11-12 anys, és aquest, i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui que, després de tants anys, fer una entrevista a la nit dels ignorants és un somni. Moltíssimes gràcies.
Doncs mira, una vegada més s'han alineat els astres. Moltes gràcies a tu, José, un plaer.
Un plaer de la meva part. Salutacions des de la Noguera.
Que ja hem ballat a ritme del que posava el nostre discjòquei d'aquesta matinada. Ara falten 9 minuts perquè sigui la 1 de la matinada, que ja anava a dir les 12, ja m'anava a equivocar. Som a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93-207-474. Ara hi tenim la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit, Pietat.
Hola, molt bona nit, Marta. Com estem? Com va estos dies d'intensa feina?
Mira, intensa feina, una mica més cansats de l'habitual, però no passa res, ja descansarem el cap de setmana.
Amb alegria.
I
molt
tant,
bé.
I tant.
Bé, jo voldria fer un comentari respecte al tema de la visita del
Sant Pare. Sí.
Sí. I volia comentar respecte al tema de la llengua, no? Uh-huh. De l'ús del català i tal. A mi realment m'ha semblat molt bé, per una banda, que se li fes la petició, no? De ja que s'adreçava, que venia aquí, que era el temple i tot, pues que si pogués ne fes un ús, i jo trobo que n'ha fet un bon ús. Uh-huh. Dins de les seues, la seua... els dies en els que ha vingut. Però llavors la meva pregunta és, exigirem el mateix, no? Els polítics també aquests dies estan parlant molt d'això, i exigirem o exigiran el mateix esforç als jugadors, per exemple, d'un equip com és el Barça, que ens representa?
Bona pregunta, no? Pietat, molt bona pregunta.
Que, esta, per exemple, no? Mm. Perquè si hem de ser coherents, doncs hauríem de ser coherents una mica en tot, no?
Mm. Sí, bé, sí. O altres caps d'estat que venen, bueno, i que s'adrecen i, evidentment, no parlen català mai.
Exacte, exactament. Mm. Molt bé. Llavors, si puc fer-ne una altra,
sí,
seria allò perquè, com sempre estem, Barcelona-Madrid, no? Una mica allò per...
Una mica de centralisme, no? Vols dir?
No, pel tema... Bueno, sí no. Pel tema d'aquella de la competitivitat, una mica, que hi ha, sí, entre no?
Les dues capitals, sí.
A nivell de pobles també passa, no? Mm. Pues, a nivell de ciutats també, no? Voldria saber si hi hauria possibilitat de saber quin total de despesa econòmica, és a dir, qui ha sigut més generós gastant per a
qui se'ls ha gastat més, eh? Si a Madrid o Barcelona?
Exacte, Madrid o Barcelona.
Vaja, vull dir, la visita a tot Catalunya, perquè he anat a Montserrat, etc. O Madrid, eh? Qui s'ha gastat més diners?
Exacte.
Molt bé.
Exacte. I llavors, una altra és, si pot ser també, que quins beneficis tindrà per a la ciutat de Barcelona, no?
Sí.
La visita del Papa.
Econòmics, ja entenc. Vull dir que això em sembla que està calculat. Que sí.
Exacte, sí. Que ja suposo que a nivell de turistes i tal, però hi ha alguna despesa, com si diguéssim, que vagi a la ciutat? Hi ha algun impost, a part de l'impost que tenim per a turistes? I ho dic jo perquè, per exemple, quan se fa allò de la Marató i es diuen, han recollit tants diners, no? Uh-huh. Després se diu, s'han de destinar tants diners a aquest projecte.
Sí, hi ha transparència total, sí, sí.
Exacte. Com repercutirà això a la gent que viu a la ciutat, no? En aquest sentit.
A veure, aquesta ja la trobo més difícil, però vaja, tot és preguntar. Està molt bé. Pietat, està molt bé.
D'una manera senzilla, si es pot fer, que veure... l'he plantejat molt complicat.
No, però s'entén perfectament. Bueno, d'acord, pues, doncs a veure què ens diuen. Moltes gràcies per trucar-nos.
Adéu,
bona nit. A part de les trucades que ens feu al 93-207474, avui encara no he llegit ni hem escoltat cap missatge dels que tenim al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, i per no canviar de tema, avui ens trobem aquesta reflexió sobre la visita del Papa que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar.
Un comentari arrel de totes les discussions que ha sortit per la visita del Papa. En primer lloc, a mi m'agradaria dir que avui en dia el Papa, tant com va ser el francès com és ara el Lleó XIV, són uns líders mundials, ens agradi la seva ideologia o no. I penso que han fet unes declaracions que esperaven que les fes algun polític del món i que ningú l'ha fet. Per mi té una validesa en quant a preocupació per les circumstàncies que estan passant al món. Segon tema, el tema econòmic. Evidentment s'han gastat molts calés, diners públics, que jo entenc que revertiran en moltes coses a nivell de el que és l'economia local, i això pues, sempre és bo. També podríem criticar, per exemple, per què paguem la milionada que paguem per als grans premis de Fórmula 1 i de MotoGP, quan hi ha gent que, bueno, que no anem al circuit, o hi ha gent que no li agrada, i de més, o podríem dir també de les fires. Entrar pel tema econòmic, per mi és un error, perquè bueno, es pot comparar moltes altres coses que segurament tothom podríem criticar, o una part de la societat podríem criticar. I després un tema que a mi, no sé, molesta una mica. Jo vaig tenir una educació per la meva edat, evidentment, pues, catòlica, a l'escola i de més. Ara estic en una època que, bueno, que com que ja estic jubilat i tinc una edat, estic buscant una mica l'equilibri espiritual i de més. Jo crec que l'home és un ser espiritual per natura. No m'agrada que la gent demani perdó per haver-s'hi casat amb una església, o que demani perdó per haver estat creient. La fe és una cosa que per mi té una força, una potència brutal. Jo he vist demostracions de fe que les he envejat i que, bueno, deixar anar per religions i esglésies i a més és una cosa molt potent. Per tant, no ens avergonyim per haver fet coses en el passat que avui en dia socialment estan mal vistes, però que és part de la nostra història i que, bueno, no tenen per què ser dolentes.
Molt bé, déu-n'hi-do. Aquesta és la reflexió que ens deixava l'Albert des de Vilassar. La Paquita ens diu, volia fer arribar la meva opinió amb tota la polèmica que hi ha amb la visita del Papa. Diu, primer, si som demòcrates, hem d'acceptar que ho som per tot. Segon, tots paguem amb els nostres impostos coses que no ens interessen. Diu, per últim, el Papa ve a inaugurar l'última torre de la Sagrada Família. Contents, diu la Paquita, hauríem d'estar i no donar-li tantes voltes a tot. I acabo amb una última reflexió de l'Anna, que ens ha deixat, Oriol, perquè hi ha temps de fer-la, que aquesta em sembla que és divertida i tot, acabarem així abans de la una. L'Anna, aquesta reflexió.
M'agradaria molt saber, un entès, algú que hi entengui, digués quant de temps pot estar una persona sense anar al lavabo a fer pipí, vull dir. Perquè, esclar, jo m'estic mirant això del Papa i de tanta i tanta gent aquí, i ja fa, bueno, aquests són a la Sagrada Família, feia dues hores, que eren ja a tres, jo no sé com s'ho fan, la veritat, a veure si algú m'explica, si ja és que tenen alguna manera per solucionar aquest problema, però
Hi ha vegades que jo veig gent que s'han estat, per exemple, a Roma mateix 4 i 5 hores, aquí amb el Papa i amb qualsevol aconteixement.
A veure, quanta estona es pot arribar a aguantar un al pipi per poder assistir a un d'aquests actes? O si parlem amb el Papa, mare de Déu, també l'estona que he pogut estar sense haver d'anar al lavabo. Vés a saber. Doncs va, a veure si algun metge, algú que ens ho pugui explicar o algun truc per intentar evitar que tinguis una mica de pressa. Ara la pressa són les notícies de la una, les escoltem i tornem després amb més preguntes, amb més respostes i encara amb més converses. Fins ara.